Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell va inventar l'any 1995 per parlar d'internet, de la tecnologia, del que fa la gent amb internet i la tecnologia. Com sabeu, el programa el gravem perquè s'emet en podcast a través de VilaWeb a partir dels divendres i després més de 140 emissores de ràdio de tots els països catalans l'emeten quan volen. Per tant, no sabem on sou ni on deixeu de ser. Ja, bon dia, bona nit, a l'hora que estigueu, benvinguts siau. Per cert, es grava dia de Sant Josep. Salutacions a les falles del meu poble, ja que no hi puc ser, ja intentaré cremar alguna cosa aquesta nit. Amb nosaltres, com cada setmana, el Martí Crespo i el Joan Jofre, què tal?
Bon dia.
Quin bricolatge mos faràs?
Avui parlarem de coses senzilles, de galetes.
Galetes, vale. Galetes de les,
de xocolata.
De les que no es mengen?
De xocolata.
Bé. I amb nosaltres avui i sobretot parlarem de la gent de somconnexió.org amb la Mercè Botella i l'Andreu Can Rubí, benvinguts. Ells ens explicaran aquest projecte que no sé si ara m'equivocaré, però va en l'estela una mica del Som Energia, de totes aquestes que ja han tingut en aquest programa altres vegades, associacions que intenten qüestionar el model, no només teòricament, sinó posant-se en la pràctica a fer coses. Amb la Mercè, amb l'Andreu, amb el Martí i amb el Joan farem aquest Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com diem, fa temps que apareixen organitzacions que intenten portar a terme alternatives concretes a elements de la nostra vida quotidiana. L'energia és un cas molt conegut, en aquest cas parlarem avui de la connectivitat amb la gent de somconnexió.org, dels quals, com cada setmana, el Martí Crespo ens en farà primer el seu informe.
L'informe de Martí Crespo.
En el disputat mercat, o fins i tot viciat mercat de la telefonia, hi ha moltíssims paral·lelismes, també amb el de l'electricitat en el nostre país. En tots dos casos hi ha grans operadores dominants i que en general collen els usuaris, petites empreses que busquen escletxes per esgarrapar-los uns quants clients i també algunes alternatives interessants que volen capgirar el sector des de dins mateix. En el cas del mercat energètic, aquesta alternativa, com deia en Vicent, doncs és encapçalada clarament per Som Energia, una cooperativa energètica ideada el 2009 d'un grup de persones vinculades a la Universitat de Girona i que ja ha superat els 12.000 socis. Quan els vam tenir, arribaven als 10.000. Inspirant-se en aquesta innovadora cooperativa que ofereix energia neta i renovable, compromís social i un tracte més pròxim o més humà als usuaris, ha aparegut un projecte paral·lel que busca cobrir les necessitats de servei de telefonia i connexió a internet i alhora aglutinar persones amb ganes d'avançar cap a la sobirania de les infraestructures i de les telecomunicacions. Es diu Som Connexió i es defineix com una cooperativa no lucrativa alineada amb l'economia del bé comú que s'ha marcat oferir serveis als futurs socis a partir de principis com la innovació, l'ètica i el compromís. En el full de ruta de Som Connexió establert l'any passat hi havia presentacions del projecte per municipis de tot Catalunya i una assemblea constitutiva que es fa aquest dissabte al Prat de Llobregat.
Exacte.
Sí. Aquest dissabte, pels qui ens escolteu encara, és a dir, estem parlant del dissabte 22. Molt bé. Expliqueu-nos una mica, si us sembla bé d'inici. Vosaltres ara esteu en el punt d'arrencada. S'ha passat aquesta fase d'això, dissabte comenceu. Qui forma part d'aquesta cooperativa? M'agradaria saber dues coses. Una, primera, per què penseu que la gent forma part d'aquest tipus de cooperatives? I segon, què fa? Què se li ofereix? Què aporta? Etcètera, etcètera.
Primer m'agradaria fer una prèvia, i és que somconnexió.org és una de les parts del projecte, o sigui, una part de les persones que formem part del Aticom Som Connexió, que ens hem arribat a trobar dos equips, uns que estaven treballant per un costat i els altres per un altre, sobre el mateix, la mateixa idea, el mateix somni, i ens hem trobat doncs, just abans de posar-nos en marxa, com que volíem una cosa molt semblant, i havíem seguit recorreguts diferents, molt enriquidors l'un i l'altre, el sumar-los ha sigut explosiu. I aleshores, ara en aquest moment, de fet, la cooperativa, la pàgina web serà, és de fet ja, no? www.eticom.coop de cooperativa.
Eticom.
Eticom, de comunicacions ètiques, per dir-ho.
Vale, perquè jo he d'anar dient sonconexió.org, per tant, www.eticom.coop.
Exacte.
Molt bé.
Doncs bé, el perquè la gent en vol formar part, doncs, clar, jo no puc parlar en boca de tothom.
La teua.
Exacte. De fet, l'origen és bastant, en aquest cas, jo estava molt enfadada que no hi hagués cap alternativa en aquest sector. De fet, jo vaig ser una de les impulsores de Som Connexió en concret i amb Roger, no, que no hi hagués cap alternativa, em feia enfadar moltíssim. I jo no en sé de telecomunicacions, no en tinc ni idea, no, n'he hagut d'aprendre bastant en els últims mesos perquè me'n vaig encaparrar. I aleshores vaig pensar que mentre... De fet, no és una idea ni d'Eticom ni de Som Connexió, és de molta gent que, sobretot en les trobades de Som Energia, doncs ja que ja hi havia una punta de llança, els deien, va Marc, va Iceberg, vinga, animeu-vos i també fem el mateix en el sector de les telecomunicacions. I ens deien, això, animeu-vos. I per tant, els uns i els altres que no ens coneixíem ens hem trobat al final i uns i altres som socis de Som Energia i per tant, així com Som Energia s'ha inspirat en cooperatives d'Europa, Som Connexió ha nascut de socis de Som Energia directament. I el que volem és això, és canviar, no volem esperar que les coses ens les canviïn de dalt perquè ja sabem que no ens les canviaran pas, i un cop presa aquesta consciència es tracta cada dia doncs fer un passet per anar fent el món que vols. I bueno, aquesta és la meva manera de veure-ho.
I el que és a dir, quan això ja estigui funcionant, recordem, ara es posa en marxa,
sí.
Quan això estigui funcionant, si jo m'apunte, què faig, què passa, què he de fer, com funciona això?
El primer pas és fer-te soci de la cooperativa, no? Evidentment has de fer la teva aportació de capital social, llavors esdevens soci de la cooperativa.
Que estem parlant tipus què?
Són mínim 100 euros per les persones físiques.
És a dir, no
físiques.
Estem parlant de posar uns grans diners.
No, i les persones jurídiques, és a dir, les empreses, hem establert uns barems en funció del tamany de les empreses, on la quota màxima són 1.200 euros.
D'acord.
Tampoc. I en funció dels ajuntaments, també en funció de la mida, hi ha aquests barems. Un cop diguem la cooperativa constituïda i tu siguis soci de la cooperativa, podràs optar a rebre els serveis de telefonia fixa, d'internet i telefonia mòbil, en un primer moment a través de Nubip, que és la tercera pota del projecte. És a dir, aquest projecte són Eticom, Som Connexió i Nubip, que és el soci tecnològic. Que Nubip és una empresa del País Basc que porta 13 anys oferint solucions de integrals de comunicació per a empreses, i sobretot empreses però també particulars, i el projecte és a la llarga que la cooperativa Eticom Som Connexió acabi comprant Nubip i integrant dintre de la cooperativa tant els treballadors, tot el know-how i tota la tecnologia.
Bé, no tant a la llarga, que ho volem comprar aquest any.
Sí,
clar.
En un primer moment, el qui ofereix el servei tecnològicament, diríem, serà...
Però, per tant, la gent que ens està escoltant, imaginem que algú està en la situació que molts estem, de dir, estic fart d'aquesta telefònica, de l'altra, de la de més enllà. I diu, a veure, m'apunta això, no? Jo em faig soci cooperativista i aleshores quan dius tinc dret a rebre aquestes facilitats, d'aquests serveis, sempre quan et fas soci cooperativista n'hi ha dos blocs, no? Un tens l'obligació de vetllar pel conjunt i, diguem, no és només... No eres un consumidor i prou, però bé, exacte. Això deixem-ho a banda ara, però l'altre, com a consumidor, diguem-ho així, quin avantatge tinc jo? Rebria... Telefonia mòbil, telefonia fixa, internet... Què? Més barata, diferent, que m'atenguen millor, que quan truque aquell que contesta perquè se m'ha espatllat el mòdem no m'insulta... Quina diferència n'hi ha?
Segur que no t'insultarà.
Perquè tot ja ens ha passat, no? Que un dia t'has estropeat el mòdem i t'han tractat com si fores un...
Sí. A veure, d'entrada, en aquest moment que està tan convuls el sector, tant. Així com ara fa poc, fa potser unes setmanes, podíem dir que gairebé podíem millorar el preu, en aquests moments ja no ho podem dir. Ja la cosa està canviant tan ràpidament que és difícil directament el mateix tipus de volum de contractació, el mateix preu o fins i tot més econòmic, no ho podrem fer, d'entrada segur que no. El que sí farem és fer un tractament, el que serà ben diferencial d'entrada és que en lloc de que un compra un paquet el que li faci falta o aporta els serveis que tals com els té, el que es farà és tal com es treballa amb empreses, és a dir, tu què necessites? Qui sou? Quines són les consums que tens? Què t'està costant? Del que està, o sigui, veure entre el que tens contractat i el que estàs pagant i el que estàs fent servir, perquè a vegades tenim contractat per si un cas i llavors el que es farà és donar la resposta més adequada en funció del lloc on vius, la gent que sou, les necessitats que hi ha en aquest moment, preveient potser també que hi pot haver en un futur immediat. I és buscar una solució a mida de cadascú. Això és el que d'entrada
es això fa. Vol dir una atenció personalitzada, per totalment. Entendre. És a dir, jo m'apunte i, sí, i en no comptes de tindre una cosa allà darrere, tinc una persona, un tècnic, m'imagino, que un poc mira què faig jo, què gaste, què no gaste, i com...
Tu li hauràs d'explicar què necessites, quins usos fas, quanta gent sou a casa, quantes línies vols posar, què vols paquetitzar, què no... i se't farà una oferta de serveis d'acord amb això. És a dir, nosaltres el que diem sempre és que la filosofia de canviar, no ha de ser el soci de dir, bueno, què m'estàs oferint, sinó que has de ser tu que ens has d'explicar què necessites i en funció d'això buscarem sempre la millor solució, no? Fer els vestits a mida.
I això buscant optimitzar que el consum, la qualitat del servei que reps...
D'una banda, optimitzar el cost. Perquè, de fet, si ara estan... O sigui, que les altres operadores estiguin rebentant tant els preus són per dues raons. Una raó és perquè hi ha molta gent que té contractat molt per sobre del que necessita i tot aquell lloc de més que paga doncs ho poden utilitzar per baixar els preus dels nous que entren. Si us fixeu que sempre és dels nous, no dels que hi són. Sí. Perquè allò que no ho toquin gaire perquè només que s'hi fixin doncs reduiran, no? I l'altra causa és perquè ara com que estan a punt de menjar-se els uns als altres, de fet Vodafone
s'ha menjat, que en Vodafone s'acaba de menjar
o no, però això està al caure que n'hi hagi més que se'n mengin d'altres, aleshores és a veure qui té més què. Doncs hi ha qui vol tenir, encara que li surti car, tenim molts clients, molts, encara que els hi surti car, perquè amb una compra bastant immediata doncs el que estan fent és especulació pura, no?
Es capitalitzen,
diguem. Exacte, s'estan capitalitzant de persones.
Jo sempre he pensat, com tu explicaves, que un dels grans negocis d'aquestes companyies és els que van comprar fa 1, 2, 3, 4 anys i no s'han tornat a mirar mai més el que estan pagant.
Exacte. I això, per exemple, en el cas de Ticom Som Connexió, el primer que farem, a part d'ajustar el que es necessita i el que s'utilitza a partir de les factures, perquè la gent li fa mandra mirar factures... perquè és lògic, és complicat, et porta un temps,
però te les fan difícils,
te les fan difícils també. Doncs això ja ho tindrem sistematitzat, que si algú de manera sistemàtica està utilitzant per sota del volum que té contractat, se l'avisarà. Escolta'm, ja ho saps que tens contractat 300 i ja fa 4 mesos que no passes de 100 minuts de consum, et recomanaríem que, doncs, que no calgués que gastessis tant. I això seria una de les grans diferències, no?
I aquí en tema tecnològic sempre hi ha la pregunta que tothom fa de dir, sí, sí, però el servei serà igual de bo o igual de dolent, perquè ja no ho saps a vegades.
Serà, ara Nubip treballa com que serem una
és a dir, no? O sigui, molta gent en aquests casos sempre n'hi ha, diguem, un acord filosòfic per entendre's, però un aport tecnològic, no?
Sí, sí.
De dir, a veure si ara me'n vaig a una cosa happy flower com ballar, que després resulta que va amb pedals.
La resistència de la militància té un límit, està clar, no? Però ara Nubip, que és el soci tecnològic, i nosaltres, i com Som Connexió, treballen amb la xarxa mòbil d'Orange, per tant, les prestacions són les mateixes, a no ser que, bueno, ara el que va passar amb Pepefon, no? Amb Jastel, perdó. N'hi ha molts que acusen a Orange de fer boicot actiu.
Què va passar?
No sé. Que va caure.
Va desaparèixer durant no sé quants dies.
Durant 13 hores així. O sigui, una de les reunions, de fet, jo la vaig haver de fer de manera alternativa perquè no s'entenia, no podia connectar-me. I ho va dir, de seguida ho va dir el Josu. Diu, acabo de veure que Jastel ha caigut. Clar, Jastel...
I això acusen a...
No, no se
sap Jastel ben... usava la xarxa d'Orange i acusen
de... especulacions que hi ha.
Conspiracions.
Conspiracions.
Amb l'avió de Malàcia ja tenim prou conspiracions d'aquests dies, no cal inventar-ne més.
Exacte. Una
per tant, vosaltres usareu la xarxa d'Orange, per tant, diguem, cobertura, no sé què, serà equiparable a...
Sí, però millorable més. És a dir, que allà on no arriba Orange no es preocupa gaire de fer-ho arribar. Mm-hmm. Per si és un poble petit, si és una zona que doncs, no,
masia,
els hi surt...
un...
Exacte, no els hi surt a compte il·luminar-ho, que ho diuen ells, els tècnics, això d'il·luminar m'agrada. Doncs cada cop que algú que ja està interessat ens escriu i ens diu escolta'm, però és que aquesta zona no arriba a la cobertura d'Orange. I el Josu sempre diu, no hi ha problema perquè farem un repetidor, posarem algun repetidor i ampliarem la senyal. O sigui que, fins i tot...
Aquest Josu és el que entén de tot plegant. No? Constantment és, esteu dient, el Josu diu, el Josu diu...
És Nubit. És el basc, és el basc.
Val. Sí, clar, Josu, basc.
No, nosaltres som de lletres els dos, no tenim molt entusiasme i molt...
Il·lumineu la ment, però no les sones.
Exacte. Però tu espera.
També és interessant aquest treball amb el Josu, que és algú molt... Bueno, té l'ecos, no? Una ment molt enginyeril.
Sí.
Està molt bé.
Jo penso que en general falten, en el món en general, econòmic, equips mixtes, no? Perquè els tècnics són molt tècnics i són molt bons per donar respostes tècniques, però per donar respostes més globals... Jo, de fet, m'he passat 2 anys o 3 buscant una persona de telecomunicacions que s'animés a impulsar aquest projecte i he trobat molts, molts telecos i ni un, ni tan sols que em digués que es veiés en cor i que no tenia temps. No n'he trobat ni un. O perquè no coneixen el sector, o sigui, hi ha molta diversitat de perfils dins de les telecomunicacions, o perquè et diuen, si fos tan fàcil ja s'hauria fet, o perquè realment la majoria d'ells, doncs els que són bons, els que dominen el mercat, estan molt ben contractats i fora horaris doncs, no estan per altres coses, tenen necessitats cobertes i no, potser no són tan sensibles a les necessitats de molta part de la població. No? Llavors el fet de tenir un equip mixte ajuda moltíssim perquè al Josu hi ha coses que amb ells no se li acuden. No?
No.
Ell te'n dona solucions tècniques i nosaltres fem.
El cas és que aquestes solucions tècniques seran més de les que ofereixen les operadores majoritaris, no? És a dir, nosaltres a les xerrades veient això, que diu, és que vinc en un entorn rural i a mi em diuen que si no ens ajuntem 20 no vindran a posar-nos internet, no? Doncs nosaltres només que n'hi hagi un serem capaços tecnològicament de donar aquest servei. Però la tecnologia existeix, l'únic que has d'optar per fer-la servir o no.
Sí. I perdona Martí, així acabo jo l'interrogatori. I el punt de vista de l'atenció al client, perquè jo crec que les telefòniques és probablement el pitjor que tenen, no? Aquesta sensació que tens de que eres un imbècil cada vegada que truques, no? Sí. Això com ho tractareu? Perquè això...
Bé, des de la proximitat.
Ara tots dos es van dir que
sí, en sé, ara l'Andreu o la Mercè. És que jo potser xerro massa.
No.
Doncs la idea és que siguin persones de proximitat. A més, això és una oportunitat de donar feina a persones que tenen dificultats per trobar feina. És a dir, que tal com està muntat el sistema, es pot fer un equipament per donar aquest servei des de qualsevol llar que hi hagi una persona que no pugui moure's de casa per la raó que sigui, o perquè no es pot desplaçar, o perquè té persones a càrrec, o perquè té uns horaris d'atenció a persones tremendament fragmentat i no podria buscar feina perquè no té horari seguit. No? Uh-huh. Llavors hi ha tot un sistema que te'l col·loquen a casa i tu vas posant si estàs disponible o no, i hi ha com una roda, si no estàs disponible salta amb una altra persona que estigui en una altra...
O sigui, en compte d'aquells call centers a Colòmbia que sents per allà darrere crits i tal, sí. Tenim això.
Exacte, i el volum de persones que treballaran en aquest tipus de feina doncs es aniran dotant en funció del volum de socis, que per cada 1.000 socis, aquest és el càlcul inicial, després ja anirem veient com es fa, per cada 1.000 socis doncs un lloc de treball, i aquest lloc de treball ha de ser proporcionalment en el lloc on hi hagi més socis. Si hi ha molts socis a Madrid, a València, a Illes Balears, doncs es aniran dotant en funció del volum de socis Catalunya, evidentment, que és, en aquest moment ara em sembla que és on hi ha més Catalunya
I
Madrid en aquest moment.
Sí, això permet no tenir un call center centralitzat, permet donar feina d'una forma molt flexible i que s'adapti molt a les necessitats, no, de la gent, i a més atendre amb les diferents llengües de l'Estat o de fora de l'Estat, si, si acabem fent el salt. No? I això també ho tenim bastant clar, el tema aquest que tothom ha de poder dirigir-se a l'empresa que serà seva, perquè serà soci, amb la llengua que millor li, bueno, que li doni la gana, de fet.
Això que ara dèieu de saltar fora, diguem-ne, de l'Estat, això implica que, així com Som Energia sí que bevia moltes vegades doncs, de cooperatives d'idees europees, en aquest cas no heu trobat paral·lels a fora?
Sí.
Sí, no, no sabem ben bé, jo no conec exactament el sector de les telecomunicacions de fora, perquè encara tot just estic començant a entendre el d'aquí.
I ja és molt.
I és complicat, realment és complicat. És una de les preguntes que és difícil de respondre ara per ara. Però el que coneixem FonCop, que ja existeix, que és FonCop, que és la cooperativa d'Anglaterra. I que fa molts anys ja que està funcionant, fa 20 sí. o més.
Molts. I de seguida ells van, ens van conèixer a través de les xarxes i de seguida es van posar en contacte amb nosaltres, disposats a ajudar-nos, a col·laborar. Tenen, l'altre dia va sortir, no sé si sou lectors de la revista Alternatives Econòmiques, sí. Tu vas veure una,
sí,
carta, una carta al director d'una treballadora de FonCop, que era, bueno, no sé, era de l'Estat espanyol, no sé de quin lloc, no? I que ella parlava de la revolució personal que li havia significat ser treballadora d'una cooperativa i participar de les decisions democràtiques de l'empresa on tu treballes i també d'on reps els serveis, no? I això ens va... Bueno, a mi em va agradar molt llegir aquesta carta, va tenir bastanta difusió, però que sí, que de seguida estan disposats a ajudar-nos. I ara s'ha creat la figura aquesta de cooperativa europea també, que permet a les cooperatives amb aquesta figura operar a diferents països de la Unió. Llavors, bueno, nosaltres anem pas a pas, però no sé, i no ens posarem límits, no, d'entrada.
I d'una altra banda, volia saber una mica quina relació teniu o no teniu amb la gent de wifi.net.
Moltíssima. De fet, Som Connexió es va nodrir especialment de Gifinet, perquè la idea d'avançar cap a la sobirania, doncs ells hi han avançat moltíssim. La idea és que al principi utilitzarem xarxes que ja existeixen i no ens en podem sortir d'aquí, però a curt termini hem de començar a utilitzar tot el coneixement que ha utilitzat Gifinet per connectar les persones, per anar fent infraestructures pròpies. La diferència principal potser és que Gifi és una... A mi m'ha costat molt entendre què és Gifi, perquè hi ha molts KIS. Hi ha gent que està connectada a Gifi, hi ha gent que és proveïdora de Gifi, hi ha la Fundació Gifi. Llavors hi ha una heterogeneïtat molt gran del què és Gifi. I depèn de qui parles, doncs t'arrufa el nas, o depèn de qui parles, doncs n'és un forofo total, no? I dins d'aquesta absoluta diversitat que hi ha dins de sota el lema o sota el nom Gifinet, no? Doncs amb qui hem estat, estem totalment en contacte i alineats, és amb la fundació, amb el patronat, no? Amb el president i amb el secretari, vaja, que tenen uns grans coneixements i de fet ens podrà permetre això a molt curt termini, a un any vista, un any i mig vista, doncs a fer projectes territorials per anar-nos desvinculant tant com puguem de les teleoperadores. En tot, excepte en el que són els serveis que operen a través de mòbil, perquè la telefonia mòbil es va fer es va delimitar quin era l'espectre que es podia comercialitzar, quin espectre d'ones, perquè doncs, són limitades, no hi ha un recurs infinit d'ones per les quals circulen les comunicacions de mòbil, i aleshores se'n van reservar unes quantes per alguns temes, no sé si per seguretats, per temes de l'Estat, pel que sigui, i una part la van subhastar i la van guanyar la subhasta quatre operadores, que són les úniques que poden operar directament.
Però ara n'hi ha la història aquesta de que retiren canals de televisió per donar més operadores de mòbil, no?
Això que se'n diu dividendo digital.
Sí, no acaba d'entendre doncs... què és, però... Es veu que obliguen a retirar cadenes per una normativa...
No és exactament així.
Per una normativa europea, no?
No, quan van fer la TDT, el que s'emetia en analògic van ser canals que van quedar lliures. Perquè amb un canal de TDT pots emetre fins a 4 emissores de...
tradicionals.
Digitals, o 4 emissores tradicionals. Amb la qual cosa els hi quedaven canals lliures. Això li deien el dividendo digital. I això és un dels motius que ara començarem a tenir més bona qualitat de senyal amb els mòbils.
Perquè ocuparan freqüències.
Ocuparan aquestes freqüències, posaran més repetidors. I...
Però no diu que han d'eliminar algunes cadenes? He sentit que n'hi ha una certa polèmica.
Però crec que no té res a veure amb el famós dividendo digital aquest.
Bueno, a veure si és veritat que tenim... millor connectivitat.
Doncs això, bueno, aquí no ens en podem escapar, no? de fer servir aquestes zones. L'únic que sí que intentarem, i a més és, jo crec que és l'evolució natural de les coses, no? que el telèfon acabi passant per internet també. Aleshores, bueno, intentarem potenciar molt tot el que és la veu IP, que no consumeixen, no haurem de contractar aquests minuts, en aquest cas a Orange o a qui fos, i bueno, potser d'aquí 10 anys vista, no? Quan tothom tingui accés a internet, no caldrà gastar minuts de les operadores de telèfon de radiofreqüència.
Això és l'internauta aquesta setmana, parlant com sempre amb el Martí Crespo i el Joan Jofre, i amb Mercè Botella i Andreu Camprubí, de Som Connexió, eticom, www.eticom.coop, si en voleu saber més.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Hola, sóc l'Albert Dom i en aquesta ocasió sóc jo qui us convido a viure dues causes que corren juntes. La cursa al Corte Inglés i la lluita contra la ceguesa de la Fundació Ulls del Món. El 6 d'abril ens trobem a la cursa. Que gran serà veure-ho.
M'agraden els dilluns.
M'agrada anar a l'escola.
M'agrada la Masia.
Descobrir i estimar el meu poble.
Aprendre a fer-me gran.
Que em coneguen.
Sentir-me com a casa.
Ens agrada ser mestres. Ens agrada l'Escola La Masia. 45 anys fent escola. 45 anys fent país. Visita la nostra web, lamasia.org.
El seleccionador català de futbol Gerard López dona suport a la cursa del Corte Inglés.
Hola, sóc en Gerard López. Que gran serà veure una nova edició de la cursa del Corte Inglés. El 6 d'abril ens trobem a la cursa i col·labora amb la Fundació Ulls del Món. No hi pots faltar.
Diumenge 6 d'abril corre la cursa del Corte Inglés. Ens trobem a la cursa. Inscripcions gratuïtes al Corte Inglés i a Hipercor.
En Joan Jofre t'ho resol.
A veure, Jofre, quin bricolatge fem esta setmana?
Parlem de galetes o de cookies.
Ara això està de moda, és horrorós.
Sí, per això, he volgut parlar-ne...
Han tornat les madalenes.
No, és que han tornat, no és que han tornat. Si us heu fixat...
A la madalena li diuen muffin, tu. A ganes de complicar-se la vida. I a la foto, selfie.
Doncs, ara em feu riure. Bé, doncs si us heu fixat, els que navegueu normalment, els darrers mesos, un o dos mesos, han sortit molts missatges al navegador que diu: aquest lloc utilitza cookies, si voleu saber quina és la nostra política de cookies, això, que ho feia servir tothom, es veu que algun advocat, això deu ser coses d'advocats, algun advocat els hi va dir...
Una normativa europea, una nova normativa europea.
Sí, per això ha sortit un advocat amb una normativa.
D'acord. Un polític, no, en aquest cas és un polític, però bé, d'acord.
Que devia ser...
Segurament devia ser advocat.
Segurament devia ser advocat. Bé, doncs, ara hem de posar que les fan servir, que feien servir cookies tota la vida, i hi ha un lloc que si feu clic us explicarà més o menys quin tipus de cookies fa servir cada lloc. Però al final de tot, què són les cookies? Les cookies són una informació que el servidor web que estem consultant ens envia al nostre navegador i que el nostre navegador es guarda temporal o no temporalment, perquè hi ha vegades que se les guarda mentre estem connectats i hi ha vegades que se les queda i ocupen espai en el nostre disc dur per la propera vegada que tornem a arrencar el navegador, que ens tornem a connectar o una cosa d'aquestes. I per què serveixen? Perquè als demés els interessa que nosaltres guardem informació en el nostre navegador. Sobretot per a veure, si escolteu la versió fàcil, per ajudar-nos. Serveixen per guardar informació nostra que després ens ajudarà quan naveguem. Per un exemple molt fàcil, si hi ha un mateix lloc web té diferents idiomes de navegació, una cookie pot guardar quin és el nostre idioma preferit de navegació d'aquell lloc web. De manera que la propera vegada que ens connectem amb aquest lloc web, el que fa el servidor, el primer de tot que fa és saber aquest senyor o aquest navegador té la cookie del nostre lloc web que diu amb quin idioma vol navegar? Diu, sí, la té. Doncs, plas, la llegeix, que pot llegir-la, la llegeix i ens presenta les pàgines amb l'idioma que nosaltres hem decidit que volíem navegar. Si estem navegant en català i pel motiu que sigui volem canviar l'anglès, el que fa aquell servidor és que ens esborra la cookie que diu aquest senyor vol navegar en català i ens posa la cookie que diu aquest senyor vol navegar en anglès. És a dir, ens va guardant tota una sèrie d'informació, com ens diem, quin és el nostre mail, totes aquestes coses que ja comencen a ser més perilloses. Si també... també tenen les seves utilitats no tan clares. O sigui, fins ara he dit que serveixen per ajudar-nos, però també pot servir per ajudar el qui està fent servir la nostra informació. Serveixen per saber per quins llocs hem navegat. Serveixen, i a vegades no ho volem, perquè sàpiguen com ens diem, d'on ens estem connectant, quines són les nostres preferències. Però mai, i això ho heu de tenir molt present, mai serveixen perquè ens entrin virus o perquè ens executin programes al nostre ordinador. Hi ha una sèrie de normes de seguretat i les cookies poden guardar-se, però no poden executar res en el nostre ordinador. Ara, això sí, poden ocupar molt d'espai. Si us heu fixat, hi ha uns missatges amb les cookies que et diuen quina sèrie de cookies guarda cada lloc. Si aneu, per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona, per anar sense anar més lluny, veureu que us avisa que fa servir cookies i, curiosament, el sistema que fan servir per saber que nosaltres ja hem llegit el seu avís és amb una cookie.
Lògic.
És a dir, una de les utilitats és per dir aquest senyor ja ha llegit l'avís de que fem servir cookies, ha dit que sí o ha dit que no, i guardem la informació dient que aquell senyor ja ha llegit i no li tornarem a treure aquella informació una altra vegada.
Perdona, Joan, això és important. És dir, si jo no vull rebre cookies...
Si tu no vols rebre cookies, i aquí
no. Si no em fies de ningú.
Si no te n'enfies de ningú, la solució més senzilla és, i aquí és on anava ara, és anar al navegador, anar a les preferències del navegador i dir que no voleu guardar cookies. I ho podeu fer tranquil·lament.
I n'hi ha la seguretat que això passa?
En el navegador, al 100%. D'acord. O sigui, si el teu navegador diu que no vol rebre cap cookie, el servidor intentarà enviar-li les cookies i el teu navegador no les guardarà i aquí s'ha acabat el teu problema. Tu pots fer diverses coses. Tu pots bloquejar-les totes. Pots acceptar-les totes. Pots acceptar-les algunes, o pots dir que et pregunti segons quines galetes a veure què vols fer amb aquelles. Pots definir fins i tot excepcions. O sigui, si tu te'n vas a les preferències del teu navegador, per exemple amb el Chrome, us aneu a configuració i configuració avançada, hi ha un lloc que diu privadesa. I allà on diu configuració veureu que hi ha una entrada que diu galetes. I allà podeu definir què voleu fer i podeu veure les galetes que està guardant el vostre navegador sobre tots els llocs que heu navegat. Veureu que la llista és immensa. Immensa. En el cas de Safari aneu a preferències i també sempre ho trobareu normalment sota l'apartat de privadesa. I si voleu ser una mica més hàbils, no dir o tot o nada, sinó que voleu ser més hàbils, recordeu que ja fa un temps vam explicar que hi ha un programet, un plugin que s'instal·la amb els navegadors que es diu Do Not Track Me, que el que fa és precisament això.
Do Not Track Me.
Perquè les galetes serveixen per fer un track del que tu estàs fent.
O sigui, perseguir-te.
Perseguir-te. Al final, si deixem de banda els usos no militars de les cookies, els usos militars són per saber per on vas tu, quins webs estàs visitant, quins productes estàs mirant. És a dir, quan tu dius, ai carai, per què aquests senyors m'estan... La propera vegada diu, fa uns dies vaig estar mirant en aquest web un rellotge de color taronja i ara entro i m'estan intentant vendre rellotges de color taronja. Diu, que intel·ligents que són aquesta gent. No, no, no són intel·ligents. S'han guardat una cookie on
tenen
diu que...
Tenen intel·ligència.
Sí, sí, s'han guardat una cookie que l'última vegada jo vaig mirar rellotges de color taronja i no els hi vaig comprar. A més s'han guardat la informació de que no els hi vaig comprar. I la propera vegada intentaran vendre'm el que ja no van aconseguir vendre'm la vegada anterior.
És el cas de les companyies aèries. Si tu, el pitjor que pots fer és iniciar el procés de compra d'un bitllet i no acabar-lo, perquè es queda en la cookie i si aquell bitllet avui val 100 euros, quan l'intentes comprar demà, a tu et valdrà 120, al del costat 100. Això s'arregla entrant en un altre ordenador que no té la cookie, però tot això va així.
Clar, perquè tu ja has anat una vegada i has demostrat el teu interès en comprar aquell bitllet. Han dit, aquest ha estat mirant per altres llocs, ha tornat aquí, vol dir que nosaltres som baratos, per tant li podem pujar una mica el preu. Bé, doncs aquest del Do Not Track Me el que fa és exactament això, eliminar totes les cookies que et fan un track. Les cookies de Google Analytics, per exemple. Uh-huh. Google Analytics és un programa de Google que el que serveix és per fer una analítica de qui està visitant els webs, d'on venen, d'on deixen de venir, quanta estona estan a cada pàgina. Doncs aquest, per exemple, elimina això. Si teniu una estona, aneu, baixeu-vos-el, ja us deixaré el link en l'escrit, i mireu la quantitat de cookies, per exemple, que un únic lloc fa servir, o sistemes de tracking que un únic lloc. Podeu trobar-se que en fa servir 14, 15, 18 cookies diferents per saber què estàs fent.
Això és que gestionem pàgines web, si la gent es comença a esborrar les cookies i poden tenir la informació de l'analítics,
causen un problema. Llavors cadascú que decideixi.
No, tu llavors decideixes. Clar. És a dir, tu amb el programa aquest, hi ha un altre que es diu Ghostery, que fa més o menys el mateix, tu amb el programa aquest decideixes què vols que sàpiguen els altres de tu. Uh-huh. I si tu no t'importa que el qui té aquella web sàpiga quan estàs en aquella pàgina, o sigui, informació no personal del que tu estàs fent. Però clar, si tu entres en una pàgina web i et subscrius en un newsletter o una cosa així, per subscriure t'estàs posant el teu mail, per mm-hmm. exemple. La gent no sap el teu mail per inspiració divina. El sap perquè tu alguna vegada l'has posat. Mm-hmm. Si aquella vegada l'has posat i se l'han guardat i te l'han posat allà guardada amb el teu navegador, ja has begut oli.
Estàs venut, ja.
Estàs venut, és a dir... Sí, sí. Tu pots decidir, diu, que de mi sàpiguen que estic aquí, però no han de per què guardar-se, ni com em dic, ni com em deixo de dir.
De tota forma, ens haurem d'acostumar a fer no sé què, perquè precisament aquesta setmana, l'altre dia, la premsa americana venia que la NSA, em sembla que era el Washington Post, que havia confirmat que la NSA, que és aquest monstre que ara tots temem, guarda, deia d'un país, i ja s'havien posat d'acord en
totes
dir
les trucades.
Totes les trucades telefòniques de 3 mesos. O sigui, tot això ho tenen guardat, de tot el país sencer. És evident que no és el mateix Gibraltar que Rússia, per entendre, no? Però bé, la veritat és que fa fredat.
Clar, entre Gibraltar i Rússia, l'única diferència és la mida dels discos durs.
I dels programes d'anàlisi de tot aquest big data, no? Perquè al final si n'has de fer algo de totes les trucades d'un país de 3 mesos.
Més informació a comunicacions.cat.
Això és l'internauta aquesta setmana, Martí Crespo, Joan Jofre, que ens parlava de les galetetes, i la Mercè Botella i l'Andreu Camprubí de ticom.coop, Som Connexió, aquesta proposta, aquesta cooperativa que es posa en marxa ara per a oferir alternatives a la connexió telefònica, a la connexió a internet. He vist, per cert, que quan definiu dieu mòbil fixe internet, per tant, televisió no, eh?
Encara.
Encara. Està bé això d'encara. És una bona reacció. Diu, encara.
No s'hi posaran per poc, aquesta gent,
no? No.
I han dit que anaven a comprar una empresa de telefonia.
Sí, sí. Sí. La televisió, de fet, l'oferta que hi ha ara, que és la que es coneix, doncs ja no sé, no ens hem posat a analitzar-la, però quan estàvem a la Fira d'Economia Solidària sí que van venir els de La Mosca, que són una televisió, van dir hem de parlar, i sí, sí, probablement sí que ens interessa que sigui un espai perquè podrem tenir bones connexions quan puguem fer fibra de comuns, fer desplegament de fibra de comuns, tindrem molt bona connexió amb un preu molt bo. I aleshores, perquè només, a part de la inversió, diguem, el primer que farem és que un sigui conscient quan està pagant inversió i quan està pagant servei, que no quedi tot així en un núvol, que no quedi clar, no? I fins i tot podria ser que algú, si està de lloguer, en lloc de pagar inversió, pagui un lloguer de la inversió, una part, o que ja es busqui. Ho hem de pensar, això, encara com ho hem de fer. Però en tot cas, clar, si tens un giga simètric, cap molta cosa, i evidentment hi cap un espai.
Quan has dit fibra de comuns, què vol dir això?
És la fibra que, o sigui, el tipus de desplegament de fibra que potencia i promou justament la Fundació Gifinet. És la fibra té una certa capacitat, la idea és que sigui fibra d'ús col·lectiu, que no sigui ni de l'un ni de l'altre, sinó que sigui que el paguis pel servei que tu l'utilitzes, i a partir del preu de cost, i aquesta és la idea. Llavors, si ets un proveïdor, aquí has d'afegir-hi, doncs, si vols afegir-hi costos propis d'oferta de servei, doncs els hi afegeixes, però i si no vols, doncs no. Es tracta de, hi ha un mínim, un preu mínim, que és el que saben que és el que s'ha establert perquè inclou el preu de manteniment, i a partir d'aquí, doncs, o hi carregues un marge o no hi carregues res. És el fet de transitar per una fibra que és col·lectiva, que no és de ningú, sinó que és de tothom.
Molt poc desplegament d'aquest tipus de fibra.
Hi ha molt poc desplegament encara, però aquest és el nostre gran projecte. Aquesta és la nostra gran il·lusió.
No, vull dir, perquè el problema de la fibra és que has de fer races, obrir carreteres, carrers, no?
No, ho farem exactament. Tu no has vist gaire de races obertes des de que estan desplegant Gestel i Telefònica.
Jo de races obertes em veig sempre.
Exacte.
No sé què fan allà dins, però de races doncs, obertes, cada dia.
Segur que quan t'avisen que t'estan passant la fibra òptica, no.
Què vols dir? Que ja n'hi ha l'estructura?
O ja hi és l'estructura, i tant si és per Telefònica com per qui sigui, o no hi és i passen per façana. I mentre això no hi hagi una... I passen tots. I ells primer passen i després ja demanen perdó si s'escau. Però ho fan tothom, eh? No hi ha cap operador que no faci això. Inclòs Gifinet.
L'altre dia vaig anar per l'autopista i no m'havia plantejat mai aquella línia blava.
Vas descobrir que era la línia blava de l'autopista.
I vam començar a discutir-ho i vam entrar amb el mòbil a internet i és la fibra òptica. Però no entenc per què han de marcar-ho, quina tonteria.
Sí, per si s'espatlla.
Però ja
ho
saps, que passa per el mig de l'Arcè. No està
però per quin costat, per la dreta o per l'esquerra?
Jo què sé, per la dreta, em sembla que era.
No, hi ha vegades que passa per l'esquerra.
Sí, i a part la fibra la pots fer passar per canyeries també, d'aigua o de gas, vull dir, no...
Ah, sí?
Es pot fer passar.
La fibra la pots fer passar.
La fibra no té cap problema.
No, però a part d'això hi ha molts...
No es fa malbé ni passa res?
Hi ha molts llocs.
I no fa
malbé
l'aigua? Perquè beure aigua amb fibra...
Es veu que tampoc.
Beure aigua amb fibra no em fa ninguna il·lusió. Ni.
Aigua amb fibra.
Però a Barcelona hi ha molts llocs que hi ha el forat fet a baix que pots passar cables.
Sí, no, això quan va haver... Com es deia aquella cosa dels ajuntaments?
Que de Plana, van fer... Plana, van cablejar molt.
N'hi havia una organització que encara crec que existeix, de tots els ajuntaments catalans, que van fer això, infraestructures comunes, sí. Que després...
No cal res,
feia això, després, o sigui, obria una raça i posava com unes arquetes, que després tu allí dins posaves el que volies, no? I ells feien com si diguérem la infraestructura bàsica, per a que no tingueres que estar obrint cada dos per tres el carrer, no? Que això era molt racional, jo sempre ho vaig trobar. Una actuació molt racional, no?
Sí, feien el forat una vegada i per allà tothom passava.
I
per allà tothom
passava. Que tingués que tirar, sí, sí.
Però el meu barri ara ho estaven fent fa un mes i ho estan cablejant per la façana. Sí, i es veu, eh?
I el meu barri també.
Sí, el meu també. No sabia què feia, però vaig veure una gent allà cablejant per la façana i dic,
Sí, estan fent l'última milla, l'estan fent així. Sí, sí.
I això és legal?
Segur que hi ha algun problema, però el tema és que si un no és el que ho ha fet malament, ho han fet malament tots, llavors són tots que ho hauran de soterrar. O sigui, no...
Repartiran.
Exacte. No serà un que ho hagi de pagar per tots, sinó que serà entre tots.
Que... Què passa que això, tal com està posant-se, fa la pinta de que al final acabarà havent dos grans operadores, no? Després de la compra d'Ono per Vodafone, o sigui, això anem cap a... o tres.
Tres.
Vodafone, Orange, Telefònica, s'ho menjaran tot i totes les altres coses seran...
Home, però si
marques comercials, les... amb l'excepció de projectes com el que estem
parlant. No, però si el que te fixes, els que estan guanyant mercat en aquests moments són els... ni Vodafone, ni Orange, ni Movistar.
Qui està guanyant?
Els operadors virtuals. Mm. L'any passat van guanyar, em sembla que eren uns 2 milions de línies.
Sí. Operador virtual, què és?
L'operador virtual és el que seran ells. Mm. L'operador virtual és un senyor que posa el call center o una altra cosa que no es digui call center, amb la qual cosa els aplaudirem.
Atenció a les persones.
Atenció personal.
Atenció personal.
El que et fa la facturació i el que et dona els serveis, el que decideix
quins
serveis.
Però que no té línia pròpia. Diguem.
Que no té línia pròpia.
La llava,
no té infraestructura.
N'hi ha molts. Simio, Pepe Font, RAC, els de Real Automòbil Club.
Clar, el cost total de la subhasta de la radiofreqüència del 2010 eren 1.600 milions d'euros. No? I em sembla que l'operadora que més va pagar, que són les territorialitzades com Euskaltel i així, no, les xifres són milions. Clar, fins al 2030 no es torna a obrir la subhasta, per tant, fins al 2030 el sector de la radiofreqüència està repartit així el pastís. I no sé, nosaltres 2030 ens hem de plantejar
és que amb allò que
si entrem o no, o si ja passem de...
amb allò que abans parlàvem de la, del dividend digital, a més es va donar una curiositat, els de Movistar van apostar per que amb tot el dividend digital ells posarien la, les antenes de 4G, que quan els donessin les freqüències aquestes ells posarien les antenes de 4G. Com que això ho han retrasat moltíssim, això havia d'haver funcionat fa més de 2 anys, com que això ho han retrasat moltíssim, els de Movistar no tenien 4G enlloc i han hagut de rellogar les antenes de Yoigo de 4G, que eren els únics que tenien llicència de 4G.
Escolta, està acabant l'hora aquesta de debat, i n'hi ha un component que a mi sempre m'agrada quan veniu gent com vosaltres, que tinga un espai, que és aquest de, diguem, de la crítica social o de com això no ho feu perquè esteu avorrits i no sabeu què fer, sinó que n'hi ha una càrrega filosòfica, política, com li vulgueu dir, al darrere, no?
Sí, sí, està clar.
Sí, a veure, el fet de que cada mes paguis una factura de telèfon de la qual no t'ho pots estalviar, perquè jo ara fa un parell d'anys doncs vaig sortir de la feina on estava perquè la cosa no anava gaire bé i bueno, vaig decidir buscar altres senders, no?, laborals. A mi m'enfadava haver d'estar contribuint a l'acumulació de beneficis i no poder-ne estalviar, no? O sigui, vaig anar veient què era prescindible i què no era prescindible, i per una persona que no té feina, que en busca, que s'ha de formar, que s'ha de connectar, que vol participar activament de la democràcia, que vol transformar el món, li és absolutament imprescindible tenir aquesta connexió. I el que no pot ser de cap manera és que l'única alternativa sigui estar en mans doncs del capital, no? Que no puguis evitar que cada mes, un mes rere l'altre, estàs contribuint en aquesta acumulació de beneficis amb unes poques persones, no?
Nosaltres venim, la majoria venim tots del sector de l'economia solidària, som cooperativistes amb altres cooperatives, treballem en el sector cooperatiu i estem molt convençuts, no, de que es pot fer empresa, es pot fer emprenedoria d'una manera diferent, no? Les empreses poden i han de ser democràtiques, i sobretot en sectors com aquest de la comunicació o de l'energia. És a dir, les cooperatives no són només d'agroecologia, no? Sinó que també podem fer activitat econòmica cooperativitzada, propietat de tothom, en sectors com aquest de les telecomunicacions o de l'energia, que han esdevingut l'energia, evidentment, des de sempre, però les telecomunicacions estan esdevenint un servei bàsic, no? És a dir, la gent que no té accés a internet ja avui en dia es queden molt al marge del desenvolupament autònom dintre de la societat. Aleshores, no, és com una aposta com de tornar cap a la... no fer-ho públic, però no, tornar a la propietat col·lectiva.
Públic, exacte, no? Col·lectivitzar, perquè el servei sectors. Públic no de, al final no depèn de nosaltres, tampoc. Ja ho anem veient. Llavors l'única manera que depengui de nosaltres és que realment depengui de nosaltres, que col·lectivitza. Doncs l'alternativa és que tots els serveis que són imprescindibles i les necessitats que vulguem cobrir, no, fins i tot l'aigua, és que tantes necessitats que són bàsiques, s'haurien de col·lectivitzar i buscar una forma col·lectiva d'assegurar-la, perquè de moment, mentre tinguem la democràcia que tenim, que al final no depèn de les persones ni de la col·lectivitat el que passi amb les coses que són de tothom.
Nosaltres no estem remunicipalitzant serveis com passa a altres llocs, però ens els donem col·lectivament, no?
Sí.
I hi ha un factor, jo crec, molt important, que també hi ha molta gent que no, potser no estan tan conscienciats a nivell ideològic, però sí que ja és molt reactiu. És a dir, l'altre dia a Lleida, al Fira Natura, li comentava a un... Dic, home, si aquí les empreses treballessin bé, potser això no passaria, no? És a dir, també nosaltres som fruit de la mala praxis del sector.
Molt bé, doncs això ha estat aquesta conversa a l'internauta d'aquesta setmana amb Mercè Botella i amb Andreu Can Rubí de Som Connexió i Eticom, www.eticom.coop, aquells de vosaltres que vulgueu sumar-vos, participar d'aquest projecte cooperatiu. Moltes gràcies, Mercè i Andreu, per la feina que feu i per compartir aquesta hora amb nosaltres.
A vosaltres per convidar-nos.
Com sempre, el Martí Crespo i el Joan Jofre, que tornarem a trobar-nos la setmana vinent amb algun nou invent, ja t'apallaràs, ja trobaràs algun...
Bueno, ara tinc qui em dona moltes idees.
Ja ho explicaràs.
Això, el mail i el Twitter van de conya.
Molt bé. Com sempre, ja sabeu, acabem amb una música. Els Charango han tret disc nou i una de les cançons del meu poble l'han gravat aquesta setmana en més o menys acústic, perquè no són massa acústics. Així a l'Espai VilaWeb us deixem amb aquesta cançó i ja sabeu que sempre les 24 hores del dia a vilaweb.cat trobareu tota la informació del país i del món.
El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom, que ballen nens petits, senyores i senyor. Ballen lluny els que avui ja no hi són, i entre les llums i el món, ai, balla el nen que vaig ser jo. I enmig de la nit t'envolta la plaça, tot és com ahir. Aquí el temps no passa. Enmig de la nit t'envolta la plaça, com quan érem petits, com quan érem petits. Queda't avui a casa, que potser demà no ens podem trobar. Balla aquesta nit del que ballaríem sempre, que potser demà no podem ballar. Queda't aquí amb mi com si et quedessis per sempre. M'he perdut pels carrers la matinada, el passeig, la plaça, la botiga de la mare. T'he guardat els tresors en mil cançons, l'escalfor dels veïns i els que han fet de mi qui sóc. I enmig de la nit t'envolta la plaça, tot és com ahir. Aquí el temps no passa, enmig de la nit t'envolta la plaça, com quan érem petits, com quan érem petits. La vida balla descalça, que potser demà no ens podem trobar. Balla aquesta nit